RAC+1 presenta RAC & Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Salutacions a tots, som a l'auditori de l'edifici D-Factory del Consorci de la Zona Franca i avui farem el darrer dels capítols de RAC & Go en públic, que ens ha volgut acompanyar. A veure si s'escolta aquest aplaudiment, que es noti la presència del públic. I fem aquest programa especial perquè volem celebrar que acabem la tercera temporada dels podcasts d'emprenedors de RAC1. Estem molt contents i agraïts a tothom qui ens ha ajudat en tot aquest temps, tant convidats com col·laboradors com patrocinadors. Així doncs, que comenci la festa.
RAC & Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
I la festa ha de tenir, sí o sí, un pastís i unes espelmes per bufar. I per això avui entre nosaltres l'emprenedor pastisser que ha irromput amb més força a Barcelona en els darrers temps. Fa els millors pastissos de formatge del món sencer. Ho dic jo, sí, sí, del món sencer, us ho puc assegurar. I el boca orella ha funcionat tan bé que cada setmana se li munten unes cues llarguíssimes a les portes del seu obrador al barri del Born de Barcelona. Joan García, fundador de John Cake, gràcies per acceptar la nostra invitació a participar en aquest Summer Bonus Track de RAC & Go. No sé si ho sabíeu, però el Joan García és pastisser, però és enginyer aeronàutic. A veure, per què aquest canvi tan bèstia d'enginyer aeronàutic a pastisser?
La passió. Aleshores vaig decidir donar l'oportunitat a allò que havia descartat en 18 anys, que era l'hostaleria. I més en concret, la cuina.
Ni estabilitat, ni font d'entrada de diners segur, no, no. Directe, ens tirem a la piscina sense saber si que hi ha aigua.
Directe, a saber que acabaria l'escola i m'aniria a treballar gratis a algun restaurant, que és el que toca a tothom, i així van ser els primers 2 anys, treballant en algunes de les millors cases de cuina d'aquí d'aquest país.
Celler de Can Roca, la Tasqueria o l'Era, i a partir d'aquí, una vegada format i una vegada pres i una vegada, diguem-ne, situat en el panorama, fas el salt i decideixes tirar endavant el món i el teu projecte. Vaig bé?
Sí, em trobava a Casagarres. Aquí també el Covid, com tots els que ens dediquem a l'hostaleria, 2020 va ser un any desastrós. I en aquest cas va ser un confinament municipal que a mi em va deixar sense feina. Aleshores vaig tornar a Barcelona i vaig decidir començar a buscar una recepta de pastís de formatge que fos el que jo entenia que havia de ser un pastís de formatge.
Explica'm això, perquè o sigui, no només ets emprenedor després d'enginyer aeroespacial, sinó que va i decideixes fer pastís de formatge, no qualsevol altra cosa.
Sí, de fet, jo estava fent un business plan per obrir una altra cosa, per obrir un lloc d'entrepans, però la situació del Covid us podeu imaginar, no? Allò de dius, obro terrassa o no obro terrassa, delivery o no delivery, perquè tothom tenia ganes de sortir, si començaves delivery t'anaves fora. I hi havia una persona a Madrid que estava fent pastissos de formatge, em feia 10 al dia i vaig fer números i vaig dir, home, si em venc 10 al dia, puc anar tirant. Aleshores, a partir d'aquí vaig començar a buscar la recepta que s'allunyés una mica del que era el pastís de formatge, del que s'entenia que era el pastís de formatge fins aleshores. Desviant-me una mica d'aquest pastís americà més dolç, més amb marmelades i centrar-me en el formatge com a producte principal.
Però ets fan del pastís de formatge o no?
Sí, sí, mai tant, si no tindríem un problema.
I és fàcil de fer o no ho sé, és que no en tinc ni idea.
Quan n'has fet molts, ja no és difícil, però clar, després d'haver-ne fet, no sé, més de 20.000 o 30.000, doncs aprens.
Ha dit 20.000 o 30.000, eh? Jo no estem...
No, però és veritat que realment és una cosa que és senzilla de fer, entre cometes, per fer-ho a casa i per fer-ho per menjar tu. La dificultat està en aconseguir fer molt de volum i que quedin tots iguals. Aquí és on està la màxima dificultat.
Joan, per fer aquest programa hem fitxat un expert que ens acompanyarà aquí tota l'estona. Ell es dedica professionalment a acompanyar emprenedors del món de la cuina i l'alimentació. És el director de la incubadora Cuxio, que és una incubadora que hi ha al barri de les Corts de Barcelona, amb tots els estris, cuines, neveres, forns, espais de treball, tot el que sigui necessari, i algú es pugui imaginar perquè els emprenedors d'aquest sector puguin començar el seu negoci i treballar de forma col·laborativa. Xavi, Carmona, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Si et ve un emprenedor i et diu que vol fer pastissos de formatge i els vol vendre al Born, què li dius?
Que han de fer 20.000, no? Ja. Per començar. No, bueno, doncs l'atenem i sempre comencem amb algunes preguntes per situar-nos una mica en quin nivell està l'emprenedor, quin background porta ja de sortir abans de fer el pas i venir a visitar-nos per voler començar un negoci, no? I llavors el que fem és oferir els nostres serveis, que bàsicament el que fem nosaltres és trencar barreres d'entrada a tots els emprenedors gastronòmics, a tots els nivells intentem trencar barreres d'entrada, perquè en aquest sector, suposo que com en tots, hi ha molts nivells de barreres d'entrada.
Posa'm un exemple de què és una barrera d'entrada.
Bueno, doncs la inversió, per exemple, en aquest sector és una mica dur, a inversió en equipament i en un local, no? Qualsevol que vol obrir pues un restaurant o un obrador o el que sigui, el primer que ha de fer és agafar-se un local amb unes restriccions normatives a Barcelona bastant importants, i això és diners i temps, i després amb una inversió en equipament, en infraestructura molt, molt potent.
I tu ofereixes el teu espai com perquè puguin engegar i tenir els primers espais, estris, material, i compartir-ho amb altra gent, i d'aquesta manera puguin també ajudar-se mútuament uns als altres.
Correcte, nosaltres inversió zero per l'emprenedor. Burocràcia zero, perquè nosaltres tenim tots els permisos d'activitat, i després temes sanitaris, per exemple, de complir amb els requeriments sanitaris, també zero. I no només li tanquem aquesta barrera d'entrada, sinó que el formem en com ha de fer per complir amb tots els requeriments.
John, una altra cosa que m'has d'explicar, la del pastís de formatge ja me l'has explicada, però una altra cosa que m'has d'explicar és per què es munten tantes cues a l'obrador teu al carrer Saunadors del Born de Barcelona.
No tenim la resposta molt clara. El producte agrada molt, això està clar, i és cert, el primer cap de setmana que vam obrir, que érem tres persones, una està aquí amb mi, jo estava per la tarda, i el primer dissabte a les 3 de la tarda no ens quedava res. Aleshores això va començar a cridar la gent. Clar, nosaltres vam anar creixent a poc, això cada vegada treia més gent, i sobretot els primers 6 mesos, pràcticament cada dia era sold out. Aleshores, clar, se'ns acabava. L'única manera era arribar aviat, però molta gent venia amb la mateixa idea. D'afegit té que el local és molt petit, només hi poden haver-hi dues persones atenent, tres, si una es queda a la caixa, no? Aleshores, jo crec que al final també la gent atreva la gent. Tot això s'ha anat comunicant, la gent ho ha anat provant i la gent porta gent.
Sí, és un èxit de boca a orella, eh?
Jo diria que el 90% és de boca a orella.
Pastís de brí, pastís d'Idiazábal, de Cabrales, de formatge amb molta xocolata, de manxego, o el pastís clàssic fet de quatre formatges diferents. El que funciona millor, quin és?
El clàssic. Però crec que això, com a qualsevol casa, quan tu vas i has de tastar una cosa, proves allò de la casa, no? El de la casa, el tradicional, el clàssic. Aleshores, jo crec que el que més ven és el nom. També és veritat que és el pastís més fàcil, és el que menys gust té a formatge, aleshores és el menys atrevit, però és el que més fàcil complau a tothom.
El secret del pastís de formatge és que tingui gust a pastís de formatge. Gran frase, però és del John Cake, aquesta frase. Què vol dir?
Per mi, el més important és que tingui gust a formatge. Això implica diverses coses. També la textura. En el nostre cas volem buscar una textura cremosa, però si a més a més volem tenir aquest gust a formatge tan particular, que necessitem que es consumeixi a temperatura ambient, que normalment els pastissos de formatge acostumen a pecar de buscar aquesta cremositat en fred. Al buscar-la en calent, entre cometes, a uns 25 graus, tenim aquesta textura que ens diferencia i tenim aquesta temperatura de consum que també fa que els gustos es potenciïn molt més. Aquesta és la meva manera d'entendre'l, i darrere hi ha d'haver un gust a formatge. En fem de diferents, de gustos que no són formatge, com has dit, xocolata, n'hem fet molts d'altres, però l'ingredient principal per nosaltres és el formatge, i aquí és on anem provant varietat rere varietat, hem portat 200 i 220. No?
Alguna així interessant que es pugui explicar, que sigui nova en un espai com aquest d'innovació en el que estem, que diguis, m'agradaria molt fer o aconseguir això, o estic treballant en això o en allò?
Doncs ahir vam començar a fer proves amb caviar, fent pastís de formatge amb caviar. Tinc al cap fer un de gambes, però no sabem ben bé cap on anirà.
Més enllà de les cues, tenim també la possibilitat de fer la comanda online, que això no sé si soluciona les coses o complica encara una miqueta més.
Pel client ho soluciona molt. Va ser el primer que vam fer, no? Fas una comanda online, arribes a la botiga, no fas cua, reculls directament, pots anar a l'hora que vulguis. Aleshores, això per nosaltres ens simplifica la feina, en el sentit de quan ve el client, aquell producte ja està venut, no s'ha de fer cua, no hi ha cap gestió, no és entregar el paquet i ja està. I a nosaltres també ens ajuda molt més a fer una planificació, a poder adaptar la quantitat de pastís de formatge que fem, perquè el fem diàriament. El pastís nostre, en principi, s'ha de consumir el mateix dia que s'elabora. Aleshores, això ens permet acurar molt més amb les quantitats i no produir en excés per no anar arrossegant pastissos de dies anteriors.
Per si no n'hi ha prou, el Jan ha obert un segon local, en aquest cas en el barri de les Corts de Barcelona, i aquest local per això és diferent a l'anterior. Té una altra filosofia, té un altre plantejament?
Sí, aquí el que vam voler fer és buscar l'acompanyament que nosaltres considerem que és l'ideal pel pastís de formatge, que és el vi. Aleshores, juntament amb la mà de Partners in Wine, el Rubén Pol i la Lucía Viz, Rubén Pol va ser head sommelier de Disfrutar durant més de 7 anys, vam fer una carta de vins, on ara mateix tenim més de 75 referències, i oferim sobretot aquest moment de consum que per mi és l'òptim, no? Que és pastís de formatge, copa de vi.
Sí, la millor combinació de vi i formatge.
Per mi sí.
Sense discussió, eh?
Sense discussió.
Tornem al nostre consultor de capçalera. Què et sembla aquest model de negoci de només vendre pastissos de formatge?
Bueno, al Joan li funciona, no? Per tant, fantàstic. Bueno, hi va trobar el nicho de mercat, no? En un moment determinat, segurament amb poca competència o es va diferenciar de la competència que hi havia i ja s'ha pogut trobar les oportunitats, no? I a més a entendre com per exemple en aquest cas la tecnologia o la digitalització el pot ajudar.
El preu, la qualitat, les cues, l'obrador, el lloc, la marca, què és el que d'alguna manera creus que ha sigut la diferència respecte a altres ofertes que puguin ser similars?
Crec que tot, i també com deia ell, el moment. Quan vaig començar jo, finals de 2020, pràcticament ningú estava fent pastís de formatge en aquest nivell. Aleshores, realment vaig ser el primer en arribar aquí a Barcelona, vam ser 3 o 4 els que començàvem aleshores, i clar, al ser, quan ets el primer, tens un gran avantatge, que és que ets el primer que està fent aquesta cosa diferenciada. Aquí a Espanya és més estrany que hi hagi una botiga monoproducte, però si anem a Nova York, molts negocis es coneixen per un únic producte, no?
Ara et faré preguntes curtes i et demano que siguin respostes curtes en la mesura del possible. Posem números a John Cake. Quina ha sigut la vostra evolució de facturació en aquests últims anys?
Doncs ara estem facturant probablement una mica més del doble que l'any passat i un 2.000% més que quan vaig començar, òbviament.
Quantes persones treballen a John Cake en aquest moment?
Ara som 22 persones.
En un dia de molta venda, quan pots arribar a vendre? Quants pastissos?
Doncs entre les dues botigues potser uns 300 quilos de pastís més o menys.
Ets un paio amb sort o tu has currat?
Les dues.
Les cues a la porta de l'obrador han sigut una bona o una mala publicitat per a tu?
Molt bona.
Alguna cosa com a emprenedor que no tornaries a repetir perquè va ser un error?
Segurament el segon local no l'hagués agafat. El segon local el vam obrir el gener i jo el tenia des del novembre del 2021. Potser em vaig deixar emportar una mica per la pressió i per les presses de no arribar a fer els pastissos suficients.
Primer pastissos de formatge, ara maridatge de vins i formatge, i després què vindrà?
Formatge. No rieu, és una obvietat, però encara no ho fem.
Soc el president del govern de Suïssa. T'animaries a internacionalitzar-te i obrir un obrador, posem per casa, Gruyère?
Podríem fer-ho. De fet, formatges suïssos n'hem fet. Cada any fem 5 o 6 versions. Ara mateix estem fent Tête de Moine, als dos locals. Hem fet Appenzeller, hem fet Gruyère, hem fet Emmentaler, hem fet Esbrins, hem fet Etivaz. Vull dir, els coneixem, els formatges.
Gràcies, John, per ser avui amb nosaltres. L'última pregunta. Quin és el lema, quin és el motiu, quina és la frase que et fa aixecar-te cada matí i tornar a obrir la porta del teu obrador?
Hi ha molta gent i com no hi hagi pastís, em maten.
Gràcies al John per ser avui aquí amb nosaltres.
A RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
No sé si tot el públic l'escolta, però se sent de fons una impressora de menjar 3D que tenim aquí avui amb nosaltres. En aquest edifici immens, amb igual d'immenses impressores com hi ha a la planta baixa, aquí n'hi ha una amb nosaltres, més petiteta, però que també fa la seva feina i en aquest cas està usant xocolata, si no veig malament, i en comptes d'imprimir un treball de final de carrera, un treball de final de curs, el que està fent són peces de xocolata amb el logo de RAC1. Després ho podrem provar tots. Un aplaudiment per l'Emilio Sepúlveda, que és el CEO de Natural Machines. Emilio, posa'ns exemples de productes gastronòmics que es podrien crear a partir d'aquestes impressores 3D que t'acompanyen. Quin menú podríem fer, per exemple?
Doncs mira, un menú d'exemple serien sardines escabetxades amb hummus.
Perdó.
Comencem de nou.
Sardines escabetxades amb hummus fetes amb una impressora 3D?
Sí, sí. Evidentment, té les seves particularitats i jo t'estic parlant d'un menú real, està fent el talla per pacients.
O sigui, en un hospital en aquest moment ja estan treballant amb impressores 3D preparant l'alimentació pels pacients a través d'aquesta solució. Atenció, tenim el primer plat, anem al segon.
Ratatouille.
Ratatouille. També amb impressora 3D?
També, també. Tot això, evidentment, preparat per una escola culinària que es diu Joviat, que està a Manresa.
I de postres?
Pastís de formatge. No estava preparat, eh?
Ah. I, escolta, deixa'm, mira, saps què? Vaig a provar, deixa'm provar la xocolata aquesta d'aquí. Mireu, mireu, mireu. Ho veieu? Vaig a provar-ho, eh? Així menjant el xocolata, no? Es pot menjar això tan bé, així, tan fàcil? Quant tardes a fer aquest tros de xocolata?
Depèn una mica de la complexitat i de l'ingredient, però una cosa com la que estàs menjant ara, doncs, un parell de minuts, com a molt. Hi han plats que triguen, a l'hospital triguen uns 6 minuts, i si parlem de coses supercomplexes i supervistoses, potser són 15 minuts.
I com funciona? Amb tòners com les impressores de les que tenim a casa o no?
No, de fet s'assembla més a una fàbrica d'aliments, una fàbrica de galetes, una fàbrica de pizzas, que fan servir una tecnologia que es diu extrusió, que té moltíssims anys, i el que hem fet és agafar aquesta tecnologia, reduir-la, posar-la en un dispositiu de cuina, i els ingredients són ingredients, vull dir, són aliments frescos.
En comptes de tinta hi ha xocolata allà.
Hi ha xocolata o hi ha el que vulguis, hummus, guacamole, el que tu et vingui de gust.
Aquesta impressora té un nom, oi que sí que té un nom?
Sí, té un nom, es diu Fudini.
Fudini, públic Fudini, molt de gust. I quines prestacions té?
Doncs, sobretot, està pensat per poder portar al punt de consum el que és la fàbrica, és a dir, que tu puguis personalitzar per cada consumidor el que li ofereixes. Això en contraposició amb a que vagi al supermercat i tu vas allà i compres el producte que està fet pel consumidor mitjà. Però no hi ha ningú que sigui.
Jo puc fer un restaurant i en comptes de tenir cuina, tenir una impressora 3D?
No, jo no ho faria, això. Això és una eina per la cuina, no substitueix un cuiner. O sigui, el gust, com es combinen els ingredients, tot això ho fa un cuiner, no ho fa la màquina. A veure, a la màquina pot gestionar informació que tu li donguis, la tenim a restaurants com els Hermanos Torres aquí, però això no vol dir que ells puguin estar allà de vacances tot l'any, eh? No funciona així.
Senyor consultor, com veu vostè tot això de les impressores 3D en el món de la gastronomia?
Bueno, això s'emmarca en tot el món de la digitalització, que ara comença a atacar fort en l'últim sector ja que quedava per arribar, que és el món de la restauració, del food and beverage, etcètera, no? Sí que entra fort. Això, aquesta màquina en concret s'emmarca amb l'Internet of Things, no? Una mica, a les dades aplicades amb aquesta màquina, i té els seus usos. Com diu ell, probablement pel món de restauració doncs no és la més adequada, però n'existeixen altres aplicacions al món de restauració. Robòtica que funciona sol en un restaurant ja existeix. Hi ha una Dark Kitchen a Barcelona, al carrer Bruc, que funciona només amb robots, exclusivament. Arriba la comanda i un robot treu la comanda, la fica en una bossa de globo i surt. Això ja està funcionant a Barcelona. I després a robòtica col·laborativa, un braç que pot ajudar al cuiner a fer alguna recepta, i amb el que s'està treballant bastant ara és amb les dades ajudant els cuiners, no? Doncs, per exemple, nosaltres estem treballant amb exemples de com amb un cuiner que està, per exemple, amb una planxa fent hamburgueses, com la tecnologia i les dades el poden ajudar una mica a dir-li quan ha de girar l'hamburguesa o quan no, o, per exemple, si ens equivoquem amb una comanda de Globo, hi ha una màquina que ens permet tenir les dades per informar-nos si ens estem equivocant o no. Exacte. Si tot això s'està aplicant i està arribant molt, molt, molt fort, i veurem les aplicacions en molt breu.
Anem a somiar o imaginar-nos la Lluna, tant Emilio com Xavi. En 3, 4, 5 anys, què podríem trobar? Podríem arribar a trobar, no sé, restaurants o supermercats que utilitzessin aquestes impressores per vendre els seus productes? O què? Què ens hem d'imaginar? Imaginem la Lluna, però vaja, 3, 4, 5 anys.
Doncs mira, una de les coses que estem pensant és en la Lluna, precisament, perquè estem col·laborant amb la NASA i amb agències espacials, perquè estem fent una màquina que també cuina, amb làser, que és una tecnologia que tenim patentada, i bàsicament es tracta de fer la vida dels astronautes millor, en el sentit de que tinguin una alimentació que ells els hi pugui agradar i els hi pugui motivar, que el moment de menjar és el que té un impacte més gran en el seu estat d'ànim. ¿Vale? Això, evidentment, després s'aplica aquí, al món que trepitgem, però aquestes tecnologies les estem incorporant i estan venint també.
Acabem de descobrir una empresa catalana que treballa per la NASA. Poca broma, diguem-ne, que acaba de passar en aquest moment. Els hàndicaps, potser, quins serien? El temps, la durada de preparació encara? O diguem, els pocs productes que pots posar, la combinació? No sé, quins hàndicaps hi veus?
No, bàsicament el temps ara entra dins dels barems que, per exemple, els hospitals demanen, que amb altres aplicacions es demanen. També estem imprimint medicaments personalitzats, temes de cosmètica. Tot això està bé. Evidentment, si nosaltres volem anar a un mercat més gran, el que haurem de fer és fer un preu més assequible per tothom, no? I jo crec que això és un tema d'evolució, és com quan va sortir el microones, que costava l'equivalent de 5.000 euros d'avui i ocupava una habitació. I això es va anar reduint i es va anar abaratint i és un procés.
Has dit microones. Canviarem el microones de casa per la impressora Houdini?
Això volem. Evidentment, el microones, segons algun xef que conec, només serveix per escalfar la llet. I segurament a moltes de les cases només es fa servir per això. I ocupa un espai important. Però, evidentment, si nosaltres no som capaços de substituir res, no hi ha espai per nosaltres.
Potser el més difícil és encertar el moment exacte en el que aquesta tecnologia explota, no? I en el moment en què tothom comença la comença a consumir, no? Perquè tothom, ostres, això, que guapo, però ningú en el fons encara ho entoma i s'ho fa seu, no?
No tenim posat un límit amb el punt en què nosaltres començarem a anar a les llars, al consumidor final. És com un horitzó, però no tenim pressa tampoc. O sigui, primer madurem aquestes etapes i quan estiguin consolidades ja passarem a la següent.
Emilio, temps de preguntes curtes també com el John, a veure si ho fas també com ho ha fet el John abans. Posem números també a Natural Machines. La vostra evolució de facturació en aquests últims dos anys, quina ha sigut?
Pues ha estat entre el 30-40% de creixement.
I persones treballant a la companyia?
Doncs mira, ara mateix som 11.
Una explicació de per què has acabat en aquest món de la gastronomia i les impressores.
Les coses que jo feia era innovar una mica agnòstic de la tecnologia i això vaig veure el problema, vaig veure l'oportunitat i vaig aplicar els coneixements. ¿Vale? Però el que no volia és estar-me tota la vida també com el Joan en un entorn corporatiu.
El teu somni a 3-4 anys vista de Natural Machines, quin seria?
Descansar una mica.
Va, no somiem tant. Les impressores actualment permeten fer coses com quina, diries?
Doncs a part del menjar, que hem estat parlant, els medicaments personalitzats, que és, bàsicament, si mireu una mica estadístiques, es llencen a l'any com 3.000 milions de dòlars, només als Estats Units, de medicaments comprats i no fets servir. No? Doncs això és un focus que tenim. I el tema de cosmètica també, amb BASF, fer màscares personalitzades, escanejar la pell, mirar què necessita i posar allà producte.
Un error que no tornaries a cometre en la teva trajectòria com a emprenedor?
N'he fet molts, però també t'he de dir que dels errors s'aprèn molt més que dels encerts. Llavors, potser no estaríem on som ara si no haguéssim fet aquests errors abans.
Hola, sóc l'amo de Torrons Vicenç. M'estàs dient que per Nadal els torrons els podrem fer a casa i no els hauré de vendre a la meva botiga?
No, el que puc dir és que per Torrons Vicenç s'obre un mercat nou sense haver de competir per els prestatges, per exemple, anar als Emirats o anar a Àsia a través de les nostres màquines. No ha de fer un esforç de màrqueting, no ha de fer un esforç comercial.
I Emilio, l'última pregunta també igual que el John. Quin és el teu lema, la teva frase, la teva mantra que et dona força per aixecar-te cada matí i posar on en aquest món de les impressores?
No és un lema, és simplement que hi ha moltes coses que han de sortir i punt.
Doncs i punt. Gràcies a tots per ser-hi. Emilio, fins la propera.
RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Doncs som a la Zona Franca, a l'edifici D-Factory, des d'on estem fent aquest programa, i si sortim a fora trobarem només naus industrials i res més. Som en un polígon, els polígons tenen aquest problema, que normalment hi ha, si m'apureu, un, dos restaurants i sovint has d'agafar el cotxe per arribar-hi. La solució es diu Tupper. Preparar el menjar a casa, demanar un microones a l'empresa i calentar-te el menjar cada migdia, però un dia val. Però això, fer-ho cada dia, acaba sent una mica monòton. I avui, aquí tenim a nosaltres és la solució contra el món dels tàpers. Amb nosaltres, el Marc Almeda, saludem-lo i l'aplaudim tots plegats. L'startup del Marc Almeda és We Preferit i són tot el contrari al model tàpers. Ens ho expliques, Marc?
Sí, aviam, nosaltres al final el que fem és bastant senzill dintre de tot, aportem menjar saludable a les oficines per al menjar de cada dia, no? O sigui, en lloc d'haver de fer el tàper, pues, tenim l'opció nostra, que entres a la nostra app, entres a la nostra web i t'entreguem normalment sempre pues, una de polígono industrial.
Soc una empresa que es diu Rack & Go, que està basada aquí al The Factory. Som 100 treballadors aproximadament, suposo que t'interessa com a possible client, molt bé. Arribo al matí a la feina i què he de fer?
Entres a la nostra web. Normalment tens un codi per registrar-te segons l'empresa que estiguis. A partir de que t'hagis registrat, pues, pots fer comanda sempre des del teu usuari i t'entregarem sempre la teva ubicació on t'hagis registrat.
Fins a quina hora puc fer-ho, això?
Fins a les 10:30 del matí per rebre-ho abans de la 1:30, que és el compromís que nosaltres posem.
10:30, 1:30.
Sí, una de les coses bàsiques és que és important que tinguis aquest codi d'empresa, que normalment el que fem és te'l facilitem nosaltres perquè sempre anem a zones on nosaltres logísticament arribem.
Quins plats puc escollir?
Tenim una línia, tenim com una carta de 4 diferents gastronomies, normalment intentem que siguin saludables i també en tendència. Tenim pokeballs, tenim el salat, noodles, pasta, i dintre de cada carta hi ha una part vegetariana que ho fiquem en una carta separada per si algun vegetarià entri directament allà i pugui fer la seva comanda.
De les 10:30 que jo faig la comanda fins a la 1:30 que arriba aquí a la meva empresa, què passa?
Van entrar en comandes normalment de 8:30 a 10:30. Hi ha comandes que entren a les 5:30 del matí, suposo que s'aixequen i és merda, m'haig de fer el tàper, demano. I nosaltres anem fent, o sigui, tenim a cuina dues persones que estan produint a primera hora del matí a partir de les 6:30 a 7, van fent les comandes que van entrant, van emplatant i a les 10:30, 10:40 ve el transportista i amb caixes isotermo tot surt cap a les empreses.
Producte de qualitat, varietat suficient?
Si digués que no tindria un problema. Sí, sí, jo crec que sí. Varietat suficient, has d'estar bastant agafat al model, no? Perquè al final són poques, són noodles, són amanides, vull dir que has d'estar molt ubicat en dintre aquest sector més saludable, però varietat en tenim, perquè al final tenim bastanta carta.
No només acabeu amb el tàper, sinó que lluiteu també contra el menú poligonero, si m'ho deixeu dir així, d'aquest de grans racions, barat però gens saludable. Això és veritat?
És totalment cert, sí. Nosaltres bueno, som dos socis i quan vam obrir, de fet, el que volíem eliminar, no, o el pain que teníem nosaltres, era que arribàvem a l'empresa, una empresa on estava en un polígon, i tenies l'opció del menjar, el menú del polígon, que normalment eren pues, macarrons a la bolognesa i galta de porc amb patates fregides o una escalopa amb patates fregides, i després per aixecar-ho a la tarda, si havies de fer feina d'oficina, doncs per molt de cafè en vena no ho aixecàvem. Llavors vam eliminar tot això i vam anar a crear un model doncs d'eliminar aquest catering més de polígon i tenir aquest servei.
Hem dit que el Xavi Carmona és consultor i té la seva pròpia incubadora. Avui preferit va néixer en... Com va ser aquests inicis, Xavi? Què en recordes tu de quan el Marc va aparèixer?
Bueno, nosaltres hem ajudat a obrir una segona localització a Barcelona i són originals de Girona. No? Per això nosaltres és una de les utilitats, no? Cuina satèl·lit per obrir diferents localitzacions. És un dels tipus de client que ens agrada. És la quota d'estómac de corporate lunch, migdia laborable... És un sector enorme que ha de créixer moltíssim.
Preneu-vos aquesta paraula de corporate lunch perquè... No?
Sí, bueno, nosaltres vam tenir diverses empreses de corporate lunch abans de la pandèmia. El dia 1 de pandèmia, com podeu imaginar, van morir totes aquestes empreses i se'n van a casa i ara estan tornant a sortir. I bueno, la quota és enorme. Pel canvi d'hàbits, com deies, ja la gent no va tant al bar de menú a dinar, potser també si està a casa, que és un dels reptes d'aquestes empreses, no només portar-li el menjar en l'oficina, sinó que després hi ha temps que passa treballant a casa. Hi ha moltíssima competència, hi ha cantines, hi ha neveres intel·ligents, tot un món i un sector que s'ha de desenvolupar.
Ens hem acostumat, no?, molt més a demanar des de la pandèmia, a demanar i a portar menjar a casa, i la idea seria doncs, aconseguir també que hi hagi moltes més empreses i molts més treballadors que s'acostumin també a la idea aquesta de demanar el menjar també en el lloc de feina.
I a més saludable, ja ho ha explicat el Marc, però o sigui, l'altre concepte és que el treballador també ha canviat el xip i a més vol menjar saludable.
Quin és el menú antipoligonero que podríem fer, Marc?
El dijous de paella, no?
Digue'm que no feu paella el dijous.
No, no fem paella dijous. Però és el que ens... O sigui, és el típic, no? El dijous, moltes vegades, de fet, nosaltres som originaris de Girona i Girona, això encara segueix tirant bastant, i el dijous veiem una baixada. I quan comencem a parlar amb els clients, bueno, pues perquè hi ha gent que encara diu, hòstia, dijous paella, o dijous fideuà, no sé, el que hi hagi aquell dia. Però sí, sí, nosaltres lluitem contra això.
I vosaltres el que busqueu són polígons en els que créixer.
Sí, sí, de fet, a Barcelona estem a Llobregat i Zona Franca, de moment, o sigui, una de les nostres rutes logístiques és precisament aquesta, i anem 100% a polígons, a créixer a zona més de polígon, perquè al final al centre ciutat hi ha molta oferta, també. És més fàcil, hi ha globos, hi ha diferents factors que fan que sigui més complicat entrar-hi o poder tenir un volum mínim que et surti a compte.
Si jo sóc l'empresari i tinc ganes que els meus treballadors estiguin més temps i tornin, en comptes de treballar a casa, estiguin més temps una altra vegada a l'oficina, depèn de com, si els ofereixo la possibilitat de que puguin tenir el menjar aquí, és una altra manera de convèncer-los que estiguin treballant a l'oficina.
No? Sí, això és una cosa que ens estem trobant bastant últimament, que és que les empreses que havien passat 100% remot volen tornar una miqueta a l'híbrid, i perquè tornin a l'híbrid doncs han de presentar bastants de benefits al treballador per poder tornar a l'oficina, etc. I veiem això, que, ostres, doncs mira, m'agradaria que el dimarts i el dimecres féssim, avui preferit, ho paga l'empresa i tal, i està tornant una miqueta aquesta tendència a intentar estirar el personal a que torni a oficina i aportar benefit pel treballador, i nosaltres entrem bastant bé en aquesta línia.
Xavi, ho has dit abans, però desenvolupa una miqueta més. L'abans i el després del Covid ha sigut realment en aquest sector de la gastronomia molt, 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 molt evident, no?
Sí. Aquest sector, per exemple, va morir i va renéixer, i altres van morir directament no van renéixer, i després hi ha hagut tot el tema que ha arrasat amb el sector, que és el tema del delivery, no? Ajudat a la tecnologia i la digitalització.
Sí, és un altre concepte, em sembla que ha sigut Dark Kitchen?
Sí, Dark Kitchen, que aquí a Barcelona som tan polèmics aquí a Dark Kitchen. Sí, una Dark Kitchen ha existit tota la vida, un telepizza ha sigut tota la vida una Dark Kitchen. Una Dark Kitchen no és més que una cuina que es dedica a servir menjar a domicili. No té sala, per tant no pots anar a menjar. No és un espai brut, ni fosc, ni el nom no està ben escollit segurament, però el Marc que treballa aquí amb nosaltres a Cocció, doncs nosaltres tenim llum, estem oberts al públic, nosaltres tenim una part de Dark Kitchen i n'estem orgullosos d'això.
Corporate Lunch, Dark Kitchen, quin altre concepte m'hauré d'aprendre d'aquí a poc?
Ja, però sempre en anglès, tot el que...
Ostres, un altre concepte d'aquí poc, no ho sé, no et sabria dir.
Delivery, també l'hem dit.
Delivery, sí, però ja està bastant.
Jo diria data, segurament.
Sí. O sigui, aquest el treballem bastant nosaltres.
Exacte. O sigui, una de les altres coses de digitalització que arriba tard al món de la gastronomia, però que és indispensable. Igual que en altres sectors, el que al final era important és tota la data del client, i després com l'analitzàvem per tenir resultats a la nostra empresa, a la gastronomia comença a tenir resultat. Per exemple, arriba una empresa que ens ajuda a demanar i pagar en un restaurant perquè utilitzem un QR i paguem. El que estem fent en aquell moment és donar les nostres dades, perquè aquest restaurant tingui després una eina de màrqueting per arribar a nosaltres molt més fàcil. No? I aquest és el repte ara mateix de la restauració, sobretot de restauració de la petita individual o de la petita empresa. No? La restauració col·lectiva fa temps que ha entès això i que ho està aplicant. Em sembla que els números diuen que en restauració la restauració col·lectiva ha crescut al doble que la restauració individual durant ara després de la pandèmia, i això ha sigut gràcies a que ha entès abans tota l'aplicació de les dades, per exemple.
Marc, disposat a fer respostes curtes a preguntes curtes?
Cap problema.
Posa números a avui preferit.
Doncs vam néixer el març 2021, primer any 45.000 euros, segon any 115, i aquest any crec que, segons les previsions, tancarem sobre 400-500.000 euros.
Persones que treballen a la teva...
Actualment som 10 i acabarem l'any amb 20, si tot va bé.
La raó principal per la que ets emprenedor en aquest món de la gastronomia?
Pues, aquesta no sé si serà gaire curta. Ni en Marco ni jo, que és en Marco, és el meu soci, venim de l'hostaleria. Per tant, vam veure nitxo de mercat a una empresa on treballàvem i vam anar-hi. No té res a veure amb passió o no. O sigui, vam veure mercat, vam veure negoci.
Molt bé.
Sí, sí.
Una cosa bona de ser emprenedor, quina seria?
Bueno, jo crec que al final un emprenedor, una de les coses que més valora és la llibertat en escollir el seu temps, no? En què dedica el seu temps.
I la dolenta, quina seria?
Una cosa dolenta que amb el temps aprens a gestionar-ho és la muntanya russa emocional que et suposa a nivell professional.
Hola, sóc l'Òscar Pierre, del CEO de Glovo. Podríem dir que sou com el Glovo de les empreses, o no?
A nosaltres ens va molt bé perquè, al final, el que ha fet Glovo anteriorment és aprendre a tothom què és el food delivery, no? Però no, nosaltres som totalment un altre model, perquè al final controlem tota la cadena de valor. O sigui, des dels proveïdors que entren, des de com es prepara un plat, des de com es fa una fitxa tècnica, des de com l'emplates, el servei, el picking, la logística, el software, o sigui, tot és un, controlem tota la cadena de valor. Ens va molt bé perquè al final quan dius Glovo per les empreses, doncs, vale, no portarà menjar a l'oficina, però som totalment un altre model.
Marc Almeda, moltes gràcies per ser avui aquí i molta sort amb el teu projecte.
Gràcies.
A RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Saludem el darrer dels emprenedors amb qui parlarem avui. És una proposta superideal per aquests dies de xafogor, de calor i altres temperatures de l'estiu. Es diuen Trompa and Co. i fan gelats amb licors premium. També tenen un xef expert en gelats, en aquest cas, no en pastissos de formatge, però sí en gelats. Ara ens ho explicarà el Marc Ribalta, que és el director d'operacions de Trompa and Co. Saludem-lo amb un fort aplaudiment. Marc, fem boca per començar. Dues recomanacions de gelats dels que més èxit tenen.
Doncs mira, te'n faré dos una mica per tothom. El primer que és basillet és el Dark Emotion. És un gelat que fem amb xocolata a l'Ubaco 82%. És un cacau d'un xocolata de comerç just i el fem amb Brandy Carlos I, amb el qual tenim col·laboració de Bodegas Osborne. I aquest és basillet. Per això et deia per tothom, perquè l'altre que et recomanaria és un en base a aigua, que és un sorbet de gerds amb vi negre i halva graciano, que també hi tenim col·laboració, i aquest és vegà i és de base a aigua. Aleshores, així, aquests dos són els que més sorprenen en boca, perquè notes molt el concepte de gelat amb alcohol, notes el sabor tradicional de la xocolata i finalment et ve el brandy. I amb el de gerds igual, notes el sabor del gerd i al final el vi negre.
Aquí està la diferència, eh? Amb gelats amb alcohol, gelats amb licor premium. I què té de diferent aquest, que m'ho deies, això del punt final?
El punt final, en boca, sobretot el percentatge alcohòlic que duen és similar al d'una cervesa. En tot cas, no passa mai del 4,8-4,9%, però en boca n'hi ha que et deixa molt sabor. Per exemple, aquest que et deia de xocolata amb brandy, t'omple la boca del sabor de brandy, que és un sabor fort. I a part del cacau que utilitzem, ajuda molt a que així sigui. I el de vi negre t'arriba més tard, després els podreu tastar. El de vi negre, notes els gerds d'inici i finalment el vi negre.
Això té una complexitat comercial bastant més difícil que no pas altres productes, no?
Correcte, i més si ho vols fer com és el nostre cas, que treballem molt el disseny, el packaging. Nosaltres vam ser, per exemple, al Festival Internacional de Sitges de Cinema, de novatos, no? Amb el nostre packaging, pensant que la gent ja tindria concebuda la idea del que és això perquè portàvem molt temps pensant-hi. I ens deien que si som els dels tiquets, que si posa'm un mojito, que si no... Tot menys un gelat amb alcohol, no? Vam veure que realment hem de...
Ho he d'explicar molt bé perquè la gent entengui que es poden prendre gelats amb alcohol.
O posar gelats amb alcohol. O sigui, volíem evitar la paraula alcohol per motius obvis, però al final és inevitable d'inici que així que així.
I has de preguntar si té 18 anys a la persona que...
100%, sí, de fet, un dels nostres eslògans és el més 18 adults only ice cream, sí.
Per tant, això és una proposta per adults i per generar una experiència més enllà de prendre un gelat caminant per no sé on, diguem-ne, no?
Sí, substitueix la copa perfectament. Anys enrere va néixer l'After Work, que era una manera més de prendre copes amb amics, i creiem que el gelat amb alcohol pot aportar una manera diferent també de prendre alguna cosa amb amics.
Podria ser fins i tot un event, no?, en el que el motiu principal de la trobada fos degustar un gelat amb alcohol.
Perfectament.
Un casament?
A casaments ens han contractat, és una part que tenim de l'empresa, el Trompa en Events, que és esdeveniments que creiem que hi encaixem. Les bodes és un d'ells, tenim uns carrets molt, molt macos, elegants per aquest tipus d'ocasions, i pensem que és una alternativa també a les bodes.
I ara heu obert el poble espanyol, que teniu, podríem dir, el primer espai que ven, no sé, a Catalunya, segur, però no sé si a l'estat fins i tot, que ven gelats amb alcohol.
Així és, sí, a l'estat espanyol també. És la primera botiga especialitzada en gelats amb alcohol, també granitzats amb alcohol, però és que és producte de gelateria, el concepte nostre és aquest, sempre amb licors premium i ingredients premium.
Xavi, què et sembla aquesta? També els heu acollit vosaltres a la incubadora?
Bueno, és categoria predicar el desert, eh? Aquesta és interessant,
sí,
eh? O sigui, obrir mercat...
Això és un producte nou,
això és molt, molt complicat per un emprenedor. A mi, nosaltres mateixos ho vam viure, nosaltres vam obrir la primera incubadora gastronòmica d'Europa. Llavors, bueno, doncs, anys intentant explicar a la gent que no fem show cooking, que és per professionals, que, bueno, anys explicant que era una incubadora, que podies llogar una cuina. Ara s'entén moltíssim amb les kitchens. Hem estat anys que no s'entenia que era llogar una cuina. Doncs això igual, els hi queda un camí llarg i dur pel desert, predicant que hi ha un gelat amb alcohol, que es pot consumir en tals ocasions.
Sí, de fet, nosaltres l'espai del Xavi ens ajuda molt, justament el gelat. Nosaltres volem treballar el delivery, i el gelat, clar, té un temps de vida fora del congelador limitat, i amb l'alcohol, que és un anticongelant natural, més encara. Aleshores, espais com Espai Cocció ens ajuda a arribar a qualsevol punt de Barcelona en un màxim de 15 minuts amb un repartidor de Glovo.
Marc, fem preguntes curtes també, amb respostes curtes. La primera és òbvia, us dieu Trompa and Co. Digue-li que no em quedaré trompa amb un gelat teu.
Amb un no. De totes maneres, el nom de Trompa és un conjunt una mica de tot, no? La trompa del mamut, el si veus vas trompa... Una mica la paraula trompa engloba bastant tot.
La proposta més rara que us han fet per un gelat dels vostres, quina seria?
De fet, l'últim casament al que vam anar, volien tenir gelat de Bloody Mary. Tenim 28 receptes ja testejades i una d'elles és el Bloody Mary. Vam poder portar el gelat de Bloody Mary a la boda i va ser un èxit.
Posem números a Trompa & Co?
No tenim tant recorregut com per fer-los, però sí que el més fix que hem pogut tenir han estat els markets de moda, que hi anem bastant sovint. Hi ha un que és el Palo Market, que ja estem fixes, és un cop al mes. I ara, l'últim, hem facturat unes 7 vegades més que el primer cop que vam anar-hi.
És un producte estacional, això dels gelats? A l'estiu es venen més que no pas a l'hivern? O també lluiteu contra aquest fenomen?
Lluitem contra aquest fenomen i, a més, vull dir, creiem que tot l'any es pot consumir gelat.
Marc, tu de petit eres Frigodedo, Twister, Dràcula, Calipo o Corneto?
Normalment Flash de Limón, perquè no tenia molt més de 25 pessetes a la butxaca, però quan era dia gran, Calipo de Lima Limón, sí.
Molt bé. I, per acabar, com sempre, la frase, el motiu, l'energia que et dona força per seguir lluitant, per obrir aquest nou producte i crear aquesta nova categoria en el mercat.
Doncs aquí no seré molt, molt original. A mi el que em motiva és que els meus fills em vegin triomfar. Al cap i a la fi vinc d'haver fracassat, entre cometes, pel Covid. Jo tenia dos restaurants i se'm va oferir la possibilitat de treballar en aquest projecte, i el fet que ells estiguin orgullosos veient el seu pare que tira el guant davant, crec que és el que més m'importa.
Doncs tinc moltes ganes de provar els teus gelats ara quan pugem a la terrassa. Moltes gràcies. Som a la part final del podcast. Xavi, ens queda encara... M'agradaria fer-te alguna pregunta més. És una bona idea ser emprenedor del món de la gastronomia, o millor que ens ho traguem del cap?
Si vols no dormir a les nits i no veure la família, etc., és una boníssima idea. No, sí, clar, això és el gen emprenedor que bueno, s'ha de viure per poder saber el que és, no? Dius, no, oye, perquè així no treballar en una empresa no tindré horaris, no tindràs horaris, no treballaràs totes les hores, no? I així, etcètera, etcètera. Però és que és inevitable, i una vegada ho proves, jo crec que no vols tornar enrere. Jo crec que és el denominador comú de la majoria d'emprenedors que passen per cocció. És, bueno, encara que fracassi, ja tornaré a provar una altra cosa, no? Perquè jo a una nòmina no torno, no?
El Xavi ha viatjat per tot arreu, ha estat a Nova York, ha estat a Dubai, per posar dos exemples de dos punts diametralment oposats. La pregunta és, a Catalunya som referents en el món de la gastronomia?
Sí, en el món de la gastronomia som referents, sí. Fins i tot en el món de l'emprenedoria gastronòmica. Jo crec que sí, jo crec que ens ho hem de creure. Ha d'empènyer una mica tot, eh? Ha d'empènyer també la societat, ha d'empènyer també les autoritats, perquè acabem de creure-nos.
Una cosa en la que podem millorar, en la línia del que deies, quina seria?
Bueno, pues ara seré crític, no? Però realment les autoritats han de creure en el món dels negocis a tots els nivells, no només amb els que fan focs artificials i queden molt bé en els titulars de les telenotícies.
Gràcies, doncs, Xavi Carmona, per ser avui aquí amb nosaltres també, i per la teva ajuda i la teva aposta per aquest sector. Un aplaudiment pel Xavi, també. Som a la part final, estem a punt d'acabar, però sempre comptem amb el Víctor Puig. L'encàrrec que li fem al Víctor sempre és molt senzill. Ell ha d'analitzar l'estratègia digital de cadascun dels convidats i ens en dona la seva opinió. Què és allò que fan bé i què és allò que podrien fer millor de cadascun dels emprenedors que avui hem entrevistat?
RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Comencem pel John Cake.
Tip number 1.
Un aspecte positiu a destacar de la seva estratègia de màrqueting digital, quina seria?
Per al John Cake, hi ha una cosa que la fa molt bé, no sé si és per la seva vessant de cuiner o per la seva vessant d'enginyer, però fa un mix de contingut molt interessant. Ell ens explica la vida i miracles de cada formatge, ens explica qui és, ens explica què fa, i ho fa d'una manera, a més, molt transparent i molt propera. Aquesta imatge seva en els continguts li dona aquesta confiança, no? De que al final vaig al seu establiment i compro alguna cosa i me la menjo, no? Me la menjo perquè el veig amb ell, a més, fer-la i perquè m'ho explica. És a dir, la construcció del relat està molt ben construïda per ser, al final, pastís de formatge, no? De mil maneres, però és pastís de formatge i prou.
Alguna cosa negativa has trobat?
Bueno, jo sóc un maniàtic de la usabilitat de les planes web, no? Aleshores, jo me'n vaig a la web del John, salivo molt, us ho recomano, vull dir, us farà venir gana, i aleshores vull trastejar, no conec tots els formatges, no? I quan clico en un pastís o en un altre, no puc, perquè el que em demana la web és si l'aniré a buscar, si me l'han d'enviar, a quina hora. Sense passar per aquest tràmit, no puc trastejar més la web.
Natural Machines.
Tip number 2.
S'entén com funciona la màquina a la web o no?
Amb Natural Machines, a mi em sembla una idea fantàstica i brillant, i aquí la tenim, però crec que està explicada molt bé des d'un punt de vista tècnic i una mica regular des del punt de vista de la comunicació. Ho trobo amb que amb la plana web el primer que em diu és per qui és, però no em diu què fa la màquina. Jo crec que li faltaria tenir vídeos i tenir testimonials d'aquests casos d'èxit inicials o aquests experiments inicials que ens demostrin com funciona.
Quina proposta de millora li faries, per tant?
Jo insistiria molt amb els vídeos amb passos molt concrets, no? Has de cuinar, ho has d'encapsular i després has de decidir quin disseny vols i has de veure o has d'experimentar quines textures vols aconseguir. Si això ho faig amb un vídeo curtet i ho faig amb un testimoni d'algú que ho hagi fet i que sembli molt fàcil, guanyaré. Aleshores, crec que per l'usuari final, ell ja ens ho ha explicat abans, encara els hi falta aquest recorregut de simplificar molt els processos i de simplificar molt la informació de com es fa servir la màquina.
Anem per avui preferit?
Tip number 3.
Què destacaríem d'ells?
Bueno, a mi el que m'encanta és el seu claim, no m'estàpers, no? Que és el somni de moltíssims dels que treballem i dinem fora de casa cada dia. Aleshores, la trampa que ens fa una mica és no m'estàpers, m'interessa, veus les fotos de la seva oferta gastronòmica i els plats tenen noms a més canyeros i divertits i simpàtics i em trobo que després no puc demanar-ho, que he de ser una empresa per demanar-ho. I si sóc un particular que treballa en una empresa, els he d'enviar un mail. I després tenim el tema logístic, no? Servirà només si estem en les zones on serveixen. Jo desenvoluparia bastant més el qui som i el com treballem, perquè si en comptes de buscar l'empresa busco, vull que em portin menjar a l'oficina, en trobaré 50.000 ofertes diferents.
I aquest seria el suggeriment que li donaries?
Sí, cal diferenciar-se en per què tu ets millor que els altres, i després cal simplificar o cal facilitar que t'arribin més comandes, doncs, perquè ampliïs la logística o perquè ampliïs aquest servei més als empleats de les empreses que no passa l'empresa en total, no?
I acabem amb Trump & Co.
Tip number 4.
Encara tenen feina en què, per exemple?
Estan en un estat, crec que esteu en un estat molt inicial a nivell de comunicació i de màrqueting. És més fàcil trobar la seva oferta de gelats a Uber Eats que no passa a la seva plana web, on no he sabut trobar quins gelats tenen i com funcionen. M'agrada molt el packaging, em sembla que té aquest punt entre sexy i fosc, que té que veure també amb aquest consum d'alcohol divertit, si vols, però trobo a faltar que des de la mateixa web ja pugui fins i tot demanar o enllaçar-me a on puc demanar aquests gelats.
El que més t'ha agradat, el nom, el packaging?
A mi m'agrada molt el nom i m'agrada molt el com es presenta, i els colors dels gelats són molt interessants i molt atractius. És a dir, que crec que enganxa molt bé amb aquesta vessant lúdica, no? En comptes de prendre una copa, em prendré un gelat, però estic fent les dues coses, la copa i el gelat. El nom és molt simpàtic, el packaging també, ara cal comunicar-ho bé.
Doncs fins aquí la col·laboració del Víctor Puig, que és vicepresident de la consultora d'Esmorai i director de l'agència Cingdo. Moltes gràcies per la teva col·laboració durant tota aquesta temporada, Víctor.
RAC+1, RAC and Go. RAC and Go.
I ara sí, moment d'acomiadar-nos de tots vosaltres, followers de RAC and Go. Moltes gràcies per ser tots avui aquí. Gràcies pels que ens heu escoltat també des de l'app de RAC+1. Ens agrada descobrir a gent valenta amb ganes de canviar el món, sense por i amb valentia. I gràcies per descarregar-vos els nostres capítols. Fins la propera temporada. Adéu-siau.
RAC+1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.